ふーりっとりるるるとーりっとりるるる。
Bona nit i benvinguts a l'emissió número 171 del Lletra i Música, un programa per escoltar lletres vestides de música. Des d'ara fins cap allà a les 10 amb qui us parla, Francesc Massana i a Ràdio La Selva. Som al 105.8 de l'FM i a radiolaselva.cat i avui celebrem els 150 anys del naixement de Ravel, de Maurice Ravel, el compositor francès, i celebrem també la dolçor de viure de Joan Tudó. Per celebrar aquestes dues coses, aquestes dues efemèrides, podríem dir, escoltarem música de Ravel amb un conte d'aquest volum, d'aquest volumet de contes que es titula La dolçor de viure, de Joan Tudó, i res, els escoltarem en combinació i a veure com queda. Esperem que us agradi. El meu pare. Quan tot va començar, jo no hi era. Havia trobat feina lluny de casa dels pares i tot just els veia una vegada al mes, a banda de trucar-los cada cap de setmana. Les meves visites eren breus, atabalades. Al principi ni m'hi vaig fixar, que el meu pare gairebé no es movia de la taula de la cuina. Tots dos feien vida allà, amb la televisió encesa. Ell s'estava tot el dia canviant de canal i buscant pel·lícules antigues que després no mirava, mentre ella feia el dinar i el sopar. La casa, en certa manera, quedava lliure per mi. Passava una estona amb ells, anava a retrobar els amics, m'estava al meu quarto llegint o escoltant música. Va ser la mare qui em va fer donar que ell no anava a dormir al llit. De tota la vida que ella hi anava abans i ell gruava encara una estona, cada vegada més llarga, abans de tancar la tele i anar-la a acompanyar. Doncs bé, a partir d'un cert moment va deixar de fer-ho. No sé si ella li va dir alguna cosa, si hi va haver alguna discussió o què va passar. Quan jo me'n vaig assabentar ja era un costum establert, igual que el desordre del garatge o els geranis del balcó. El pare seia tot el dia i tota la nit a la taula de la cuina, sense aixecar-se per res més que per anar al lavabo i feia alguna capcinada allà mateix quan el vencia la son. Ho vaig poder comprovar quan em van fer fora de la feina i vaig tornar a casa. No ens preocupava gaire, però, en el fons, quan ens vam adonar que no es movia d'allà va ser quan ja ho havíem assumit, com un costum. Sí que va capficar-nos, en canvi, que menjava poc. Rebutjava la carn i insistia que amb una amanida ja faria. I tirava força sal i després engolia gots d'aigua sense parar. Estava poc xerraire en aquella època, però semblava feliç, sobretot quan encertava un canal on fessin una de Clint Eastwood. Només la mare semblava preocupada. Jo ja tenia prou neguit a comprovar que se m'estava acabant l'atur. Al cap d'un temps, em van contractar per treballar a un país estranger i vaig tornar a marxar. Allà, ara, no havia de veure'ls fins a l'estiu, tot i que vam reprendre la rutina de trucar-nos un cop a la setmana. En aquell altre país, hi vaig conèixer una dona. Vam començar a sortir. Les trucades eren rutinàries. Parlava sobretot amb la mare, no tant amb ell, que ho resolia tot amb monosíl·labs, com sempre. Res en aquelles converses, en el fons, no va preparar-me pel que havia de trobar a l'estiu, quan vaig aprofitar unes vacances per tornar a casa. Doncs bé, en tornar de visita a casa, ell seguia al mateix lloc. Ni es va aixecar per rebre'm, però això ja m'ho esperava. Alguna cosa, però, havia canviat. Tenia la pell més fosca, més aspre. Seia a la cuina, nuda, cintura en amunt, amb els braços enganxats al cos de colze en amunt, tota l'esquena coberta d'un pèl espès com una mena de molsa. Ja gairebé no parlava. No menjava res, però cada dia bevia més i més aigua. Va somriure en veure'm, això sí, però no es va moure, no va dir res. Ma mare duia el pes de la conversa, va fer-me sortir de la cuina, però com si busqués un lloc on parlar en confiança. Vaig preguntar-li què passava, ella semblava nerviosa, però alhora s'esforçava per mantenir una aparença de normalitat. Finalment va arrencar a plorar i va dir que m'ensenyaria una cosa. Posant-se un dit sobre els llavis, em va fer tornar a la cuina. En silenci, va assenyalar sota la cadira, mentre amb l'altra mà m'aturava. Però el pare ni s'havia girat, ens movíem darrere seu, sense que fes senyal d'adonar-se que érem a la cambra. Seguint la indicació que em feia ella, vaig poder veure que tenia els peus ferms damunt el terra, amb les cames una mica separades, com sempre. Però alguna cosa havia canviat. De primer vaig pensar que tenia unes sabatilles noves, més amples, però no vaig trigar a adonar-me que aquella matèria fosca que semblava fondre's amb el terra no era ni de llana ni de roba. Eren els seus peus, uns peus inflats, plens de nervis gruixuts, que s'enfonsaven àvidament a les rajoles de la cuina. no en van parlar davant d'ell. Aquells peus s'enfonsaven a terra, travessaven el sostre del pis de baix on hi havia el garatge i s'allargaven buscant la humitat de sota de la pica de la cuina. Ell es negava que el veiés un metge. Va explicar-me a la mare. Deia i repetia que estava bé, que no li passava res, però seguia engolint litres d'aigua sense menjar res, immòbil en aquella cadira que semblava començar a fondre's amb el seu pijama. La mare em va dir que discretament m'hi fixés. Els pèls del pit i l'esquena, els pèls dels braços, havien agafat lluïssors verdoses. La pell s'havia fet més fosca, més dura. S'està transformant, va dir. Durant els dies que hi vaig ser, abans de tornar a l'altre país, vaig poder comprovar que, efectivament, l'home gairebé no parlava i que no s'aixecava de la taula, ni per mal de morir. Anava bevent aigua, llepava alguna cullera amb sal, no deia res. Si li feies algun comentari, respunyia amb un gruny cavernós. I amb un gruny cavernós va acomiadar-se de mi quan vaig marxar per passar uns dies amb la dona que havia conegut abans de tornar a la feina. Abans de l'última tornada, tot el que n'he sabut ha estat per les paraules de la mare, quan parlàvem per telèfon. Els peus, em deia, s'havien fos definitivament amb el terra. La pell s'havia endurit i es fonia amb la roba del pijama. Tot el pèl se li havia tornat verd. Els cabells anaven creixent amb un vigor inaudit, però d'una manera estranya. Era com si s'aparessin del cap. Semblava dormir la major part del dia. Ella m'ho explicava al final amb una mena de resignació sense ni mirar d'explicar-s'ho. Tampoc volia avisar amb ell, ja. Ell no se n'havia feiat mai i ella tenia la sensació que no li hauria perdonat mai. Recordava l'última frase d'ell. Estic bé, no patiu, estic bé. Després, ja no vam parlar més. Va deixar fins i tot de beure aigua com si la tragués d'una altra banda. Va esdevenir absolutament immòbil. Tampoc no es queixava. Ara, en tornar per vacances, acompanyat per la Cíntia, amb qui ja vivim junts i estem pensant a tenir criatures, quan la mare, després de rebre'ns, tota sola, ha obert la porta de la cuina perquè saludéssim el meu pare, ens hi hem trobat un frondós ullastre. I fins aquí el conte i la sonata. El conte era, com deia abans, un de Joan Todó, d'un recull de contes que es titula La dolça de viure, i el conte es titulava El meu pare. I la música que hem escoltat és de Maurice Ravel, en un àlbum. Els intèrprets són Emmanuel Strasser al piano, Jean-Marc Philips Varjavedian, suposo que es deu pronunciar així, al violí, i Xavier Philips al violoncel. I era la sonata per violí de Ravel, els tres moviments, allegretto, blues moderato, perpetuum mobile, no sé com, mobile, suposo que hauria de ser llegit a la francesa. I res, la música aquesta la recordava, la poso avui per dos motius. Començo pel segon, que és el que em va portar, que m'hi va fer pensar el primer. El segon és que l'havia escoltat en una pel·lícula que es diu Un cœur en hiver, un cor en hivern, Que està doblada, o traduïda en castellà, en català diria que no, i que si algú li ve de gust, em sembla que és a la plataforma Filmin. I res, una pel·lícula que vaig veure fa molts, molts, molts anys, però recordo que em va marcar molt, no sé ben bé per què, però perquè no la recordo gaire, la veritat, la pel·lícula. Però vaja, bé, no, sí que la recordo i de fet, sí, ara estic pensant, estic rememorant el perquè d'això que em va marcar, no? Bé, el cas és que a la pel·lícula ja s'interpreta música de Ravel i està molt ben posada, trobo, com a mínim recordo alguns moments en què és molt especial, i una de les peces que s'escolta és aquesta sonata per violí de Maurice Ravel. L'altra és una sonata per violí i violoncel que també és en aquest enregistrament, en aquest àlbum d'aquests que es titula Ravel, no, l'àlbum es titula així, Maurice Ravel Impressions, no? Impression, suposo que és. Sembla que són francesos els, que és un segell francès. I res, i una altra música que s'hi escoltava era la sonata per violoncel i violí que vam escoltar fa uns dies a Can Flassada, al club de Can Flassada, amb uns intèrprets que eren Lisa Fidiukova, em sembla que era, i Carlos Vidal, ella russa i ell valencià, que van venir a fer-nos aquest concert amb violí i violoncel, i van tocar això que escoltarem ara. Thank you. I dues coses que no he dit abans. La pel·lícula de la qual parlava en Pierre Anivert és de Claude Chotet, un director francès, i la música, com deia abans, hi està molt... Vaja, jo la recordo molt, no? I està molt ben posada. Hi ha una escena molt impactant que és que un que representa que és un dels protagonistes, que és un luthier i que té una mena d'història que té i no té amb la violinista a la qual ha d'arreglar el violí. Doncs res, hi ha un moment que surt, ha anat a un assaig d'ella per veure com si havien anat bé les reparacions o per veure què s'hi havia de fer el violí. I llavors surt de la casa on estan assajant i se sent un dels moviments de la primera sonata que hem escoltat, la sonata per violí de Ravel. Se sent la música, només la música, mentre ell puja a l'autobús, no? Que és una manera, trobo jo, molt bonica de veure la introspecció del personatge, no? De quan està capficada en una cosa que és, suposo jo, representa que és ella, la violinista, i la música que està tocant i tot plegat, i ni tan sols fa cas del món exterior, no? Recordo l'escena que puja un autobús i mentre és dalt i està assegut, la càmera està enfocant-lo així de perfil i es veu doncs com va per darrere, pel vidre, es va anant movent al carrer, no? I només sentim, com això, exclusivament un dels moviments, no recordo ara quin, d'aquesta sonata per violí i piano de Ravel. I l'altra cosa és que al final, el conte aquest del meu pare, de Joan Tudó, es troba el seu pare transformat, que és que aquest conte és com un malson, no? una cosa estranya, no? I curiosa. I el que es troba al final diu un frondós ullastre. Un ullastre, per qui no ho sàpiga, és una olivera borda o bé, té diferents noms, és a dir, és com un antecedent, diria jo, de la olivera cultivada, i que això, com un antecedent que de fet es pot trobar en estat natural, no? Que hi ha vegades és com un arbust i altres és un arbre que pot ser més gran, no? Això, una olivera silvestre, podríem dir, no? I res, i ara seguirem amb aquesta sonata per violoncel, per violí, violoncel. N'escoltarem un altre moviment i després us llegiré d'un altre dels contes d'aquest volum de La dolçor de viure, que està publicat, no ho he dit abans, a la Breu Edicions, La dolçor de viure, de Joan Tudó. Doncs començarem a escoltar, us llegiré un fragment només d'un altre conte que es titula La cabra. I res, que a part del conte és força més llarg i no hi hauria temps per llegir-lo tot, però a més, a part d'altres coses, no hi ha com un joc de sonoritat, diria jo, perquè hi ha tota una... hi apareixen tota una sèrie de paraules, un lèxic molt, molt ric i rebuscat, diria jo, que, en fi, que cada línia gairebé, o cada dues o tres línies, hi ha paraules per buscar al diccionari que, com a mínim jo, no coneixia, i que ara els estic coneixent llegint aquest llibre, però que estan posades, doncs, entenc jo, una mica com un joc, també, per mostrar, perquè són paraules, doncs, amb una sonoritat especial, no? I estan, jo què sé, molt ben posades, no? M'ha fet pensar o m'ha fet sentir una cosa semblant al que he sentit de vegades llegint poemes de Foix, en els quals, doncs, també cada vers hi ha alguna vegada, de vegades, no? Cada vers hi ha una paraula que no entens o que has de buscar, però que té una sonoritat molt especial tot plegat, no? I que, sí, ha sigut un efecte una mica semblant, no? Doncs res, escoltem el següent moviment. Ah, sí, i la connexió entre la música i la literatura, els contes que estem llegint avui, no n'hi ha pròpiament cap, però sí que l'intèrpret del concert, Cafra Sada, va dir un moment que la música de Ravel era com... no sé com s'ho va fer anar, no? Però era com enigmàtica, com sorprenent, com estranya, perquè va dir així, no saps per on et vol portar, o alguna cosa semblant, no? No saps cap on va, cap on et porta, cap on et vol fer anar, no? I és una cosa semblant, doncs, als contes, quan són això, contes, doncs, que pretenen ser sorprendre o això, que no saps ben bé cap on tirarà el conte, no? Com s'acabarà, no? I és també una cosa una mica que he sentit llegint aquests contes, no? Doncs res, seguim amb el segon moviment i després us llegiré un trosset d'aquest altre conte i em sembla que amb això ja anirem acabant. L'home puja a Pallerols a peu, sota un sol que tauba. Ja ha abandonat la carretera que s'obre pas entre finques xorques afollades per emprendre el corriol que fa drecera i ara s'enfila pel seu coster. Fins ara era un terreny prou avinent, malgrat que la carretera és plena de sots i batedors. A ell el que li agrada és orejar-se, extraviar-se per caminar els recòndits amb còrrecs i carrirales desfondes. Li plau escamarlar-se, perdre la noció d'on és, descobrir cocons amagats que per un moment pots pensar que abans ningú no hi havia posat mai els peus. Per això, sempre té la devesa de córrer i estandola. Una dèria de fadrí. Va de forro, de fet, sense res a sobre. Per les vores de la carretera creixen agaons i porrasses. Esclata una atzavara o un bargalló, es balancegen les canyotes, les vidalbes, els cars silenciosos, sapells que no han florit encara, citrons, gavarreres, les espigues àgils de la cogula. L'enxampa, ara i adés, l'aroma de la frígola. El so dels grills hi és obsessiu, una avivació xerrica arreu, frenètica, insistent. Se sent el correnteig d'alguna perdiu, els gafarrons es persegueixen de rama en rama. Al lluny es veu alguna borja cendrosa, cabanyes abandonades, massos esbocats. Se senten els ganyols d'un gos, des d'alguna granja. La serra pareix un decorat, potser un amfiteatre que l'acompanya desplegant-se a banda i banda en espadats i cingles. El sol ja comença a llepar les llomes. Entre el brusquil s'intueix algun casonyet que se'n va en orris, travessat d'argelagues, catxo. Timbes que fan feredat, conills rabents que corrinyen entre els ullastres, vols de gralles o de perdiganes.
Thank you.
Doncs bé, aquest ha estat l'últim moviment de la sonata per violí i violoncel de Ravel. Ens hem saltat el tercer, era el quart aquest ja. I res, que ja anem acabant el programa i l'acabarem amb un altre fragment d'aquest conte de Joan Tudó, que es titula La cabra, com he dit, perquè resulta que el protagonista que estàvem... Bé, la figura principal del conte, a través de qui es narra el conte vaja, està caminant un dia per puja, tira amunt cap a la muntanya, cap a un lloc que ara no recordo com l'anomena, i està caminant i en sexy se troba una cabra, em sembla que representa que és una cabra salvatge, no? I res, es queda plantats allí mirant-se i en el fragment de temps que ha de ser molt curtet, molt breu, en què la cabra se'l queda mirant i agafa i marxa i s'escapa, doncs ell recorda, fa tot una explicació de com era la vida en un mas, de la seva família quan era petit, de les coses que feien, no? I acaba doncs dient que s'ha allunyat d'això i que l'ha deixat estar. I res, i aquest últim fragment el llegirem entre dues peces de Reinhold Glier, que és un altre dels compositors que vam sentir en aquest concert de fa 3 setmanes al club de Caflassada, i res, que va ser per mi un descobriment. L'altre, les peces de la música de Ravel sí que la coneixia, però la de Glier no la coneixia. I res, i amb això ja ens acomiadarem sense fer-ho, sense dir-ho. Recordeu que Lletra i Música l'ha fet un servidor, Francesc Massana, amb la música que hem escoltat de Ravel en aquest cas, i que ara escoltarem de Glier, i dels seus intèrprets, i amb els contes, en aquest cas, de Joan Tudó. No res, fins la setmana que ve, o en tot cas fins al pròxim programa. Pel cel? s'estenien malades. Ells adesaven les eines a la caseta, mentre la iaia agranava l'entrada amb un ramàs, fins a l'endemà o fins al dissabte següent. També feien de mitgers en la finca d'un parent. Acabaven baldats, segurament. Ell ni ho notava en aquells temps. Com a molt, quan queia la vesprada ja tenia galèpia. S'hauria menjat un bou. Era jovenelo, una mica modorro. Els tres castells fosquejaven, tres siluetes contra l'última claror. En aquella hora del silenci, quan els moixons mouen sarau, però altres bèsties van a joquer, quan el cel s'omple de ratapinyades rebent. I arribava un dia que tota la plega era carregada i ja no calia tornar-hi, fins l'any que ve. Com va arribar un dia que no hi van tornar mai més. I ell va marxar a viure a una altra banda. I s'ho va vendre tot. I de sobte, d'una bribada, la cabra s'aventa a córrer, sense patir pel sol, ni per la calor, ni per la fractositat de les roques. S'encingla, fuent, àgil, pel despenyador, per on l'home, si ho provés, es destimbaria.
Thank you. something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself
en el punto E. Apaga la luz, que oscurito lo prefiero. Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero. Como Betty Boop, a todos los desespero. Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo. Ya vi que anda buscando una rica mamacita que le baje y que el proceso le repita. Y sé que me ha encontrado una que se lo permita. Soy tu favorita, se te nota en la carita. Sepa saber, sepa decidir. Se anda con Shakira, J-Lo.